cosas. Por eso es un personaje tan fascinante y ha triunfado en todos esos terrenos. O sea, es una de las cantantes más ricas de Estados Unidos, lo cual es un logro doble viniendo además del mundo del country. Su parque de atracciones,
Dollywood,
por cierto, que está en
par de atracciones. Al este de
Sí, tiene su propio parque de atracciones con un museo en el que ella cuenta su historia y también con montañas rusas, cada uno puede elegir su aventura. Ha triunfado en todos esos terrenos, pero ella realmente le gustaría pasar a la historia como compositora. Ha compuesto más de 3.000 canciones, muchas para otros artistas de country, de pop, y es realmente ese es para lo que ella se siente como más dotada y con lo que más ha disfrutado. Y hay casos de canciones muy buenas que de tenerlas entre manos, pedírselas a una cantante amiga y regalarle la canción, porque para ella era más importante su sello com a compositora que cantar-la ella. Mm.
Us heu d'imaginar que Dolly Parton, ara ho deia la Beatriz Navarro, és una de les cantants més riques del món, però va néixer en un poblet, diguem, a les muntanyes de Tennessee, en una família molt pobra, molt pobra. Deien que sopaven sopa amb roques que agafaven del riu, perquè us en feu una idea. 12 germans eren, i ella mateixa es va haver de fer la primera guitarra amb 7 anys, va composar de fet les primeres cançons amb 3-4 anys, vull dir que realment era precoç i ja tenia això de la música a la sang, tot i que ho tenia tot en contra.
Sí, tenia tot l'ambient en contra, però al mismo tiempo por la rama materna era una família muy musical. Todos los hermanos de su madre tocaban instrumentos. Su abuelo era predicador evangélico en una iglesia de las montañas de Tennessee en los años 60, imaginaos. Y en medio de todo ese ambiente, toda esa mezcla de influencias, sin influencias externas de la cultura popular, porque no tenía ni radio ni televisión, ella se dio cuenta desde muy temprano de que tenía un don para las rimas al principio. Y su madre también se dio cuenta de que esta niña tenía algo. Uh-huh. Y toda la familia le apoyó mucho desde el principio. Ella se construyó la primera guitarra con restos de otros instrumentos. Sus tíos, cuando vieron que era en serio, le compraron otra. Y entre todos reunieron dinero para que fuera a grabar un disco a Luisiana con el que llevara las emisoras. Con 10 años estaba cantando en la radio. Y con 13 años estaba cantando en el Grand Ole Opry, que es el centro sagrado, es el templo de la música country, y allí se estrenó con Johnny Cash a su lado. Y a partir de ahí, bueno, con 16 años ya terminó el instituto y ya sus padres le dejaron irse. Todo este tiempo había estado trabajando por ferias, festivales, allí donde podía ella iba a cantar, y con 16 años se echó la guitarra al hombro y se fue a Nashville, y el resto es historia.
El resto es historia. Hi ha moltes històries en aquest llibre, en aquest Dolly Parton, un retrato americano publicat per RBA, però n'hi ha una que a mi m'agradaria també posar-vos a prova, tant als oients com a vosaltres que esteu aquí a l'estudi, que és, si jo us dic una cançó, si jo us dic I Will Always Love You,
sí.
A qui l'atribuïu?
Whitney Houston.
Que soni sí. Whitney Houston. És veritat que aquesta cançó la va fer Whitney Houston per la pel·lícula El guardaespatlles, però us he de dir que aquesta cançó no és de Whitney Houston, sinó que això és una versió, i que l'original és de Dolly Parton i sona així. És més country.
M'agrada més?
Sí,
per què no crida tant? Aquella noia cridava massa. En canvi aquesta...
Ah, li agrada més Dolly Parton a vostè.
Bueno, canta.
Home, jo, és que melodia... aquesta versió de la Dolly Parton jo no l'havia escoltat mai. Per això, clar, ens hem quedat aquí una mica descol·locats, perquè l'atribuíem a Whitney Houston.
Doncs no, aquesta és la cançó original, i a més hi ha una altra cosa que crec que tots, quan pensem en aquesta cançó, diem que és una cançó de desamor, no?, que li canta la seva parella, però Beatriz, no és una cançó que li canta Dolly Parton a la seva parella.
Esta es, en realidad, la canción de amor más bonita de Dolly Parton, que yo creo que es esta, es la canción de una ruptura. Esta canción ella la escribió para conseguir la libertad de su socio cantante. Ella, cuando llegó a Nashville, estuvo trabajando por su cuenta unos años y muy pronto consiguió trabajar como chica que acompañaba al cantante de country estrella del momento de la televisión, Porter Wagoner. iban a trabajar 5 años, ella tenía planes de volar sola, pero realmente no la dejaba irse. Ella se había convertido en un activo para él. Él también le había ayudado muchísimo a crecer como artista, pero ella quería volar, ella quería irse y no había manera de... Ya llegó un punto, tenía una relación muy pasional, muy, muy pasional entre ellos. Y en un momento dado, bueno, peleaban como perro y gato y Dolly dijo, bueno, la única manera de que me escuche va a ser que le cante una canción. Así que se sentó en su casa, cogió la guitarra, compuso esta canción, se la cantó a Porter, como tantas veces le había presentado por un tema, otros temas... Y cuando la escuchó con lágrimas en los ojos, le ha contado muchas veces esta historia y el propio Porter también, Porter le dijo, si me dejas producir esta canción, puedes irte. Y fue así como ella compró su libertad.
Mira, o sigui, si heu de deixar mai a un cap, li podeu dedicar aquesta cançó I Will Always Love You i us deixarà marxar. Una altra curiositat al voltant d'aquesta cançó és que Elvis Presley, el mateix Elvis Presley, sí, va dir, jo vull cantar aquesta cançó, m'agrada tant que jo vull fer la meva pròpia versió. Però Dolly Parton li diu que no, per què?
Dolly Parton dijo que no a Elvis Presley. La noche antes de la grabación, que estaba prevista en Nashville, en el RCA Studios, le llamó el coronel...
¿Parker?
Parker, exacto. Y le dijo, bueno, Dolly, perdona, se me había olvidado comentarte un pequeño detalle, y es que una vez que Elvis graba un tema, él se queda con el 50% de los derechos de autor. Esto Dolly no se lo esperaba, le pidió un tiempo para pensar, y cuando volvieron a hablar, Dolly le dijo que no, que lo sentía mucho, pero que esa canción era suya, los derechos de autor es lo que le tenía que dar de comer cuando ella fuera mayor. La verdad es que ahora mismo no le falta el dinero, pero bueno, ella ya lo veía así, estamos hablando del año 74, 75... Y le dijo que no, y se quedó sin escuchar su canción con la voz de Elvis, pero luego se hizo rica, riquísima, gracias a la versión de Whitney Houston.
O sigui, aquesta és la història al voltant d'aquesta cançó. Què és un dolisme, Beatriz?
Digamos que un dolismo, antes comentábamos, quizás se podrían equiparar con las maragalladas que se decía. Hay muy pocas personas que tengan una personalidad tan fuerte como para decir que pueden llegar a acuñar frases, proverbios. Los dolismos son frases muy Dolly, que ella iba soltando en entrevistas, en conciertos, y que ella las ha utilizado para formar, para construir un poco su personaje, el relato de su vida. Y son pequeñas frases como, pues a veces, si hubiera nacido gay habría sido la primera en salir del armario, o menos mal que nací chica porque si no habría sido una drag queen, o otras pues mucho más de autoayuda y mucho más horteras, de si ves a alguien con una sonrisa, sin una sonrisa, regálale la tuya. Y bueno, estas frasecillas siempre habían formado parte de su historia. Y en los últimos años, de forma muy hábil, sus managers y tal, los últimos 10 años o así, las han vuelto a rescatar en las redes sociales y ha servido también para que la gente joven redescubra pues una Dolly muy moderna y muy divertida, que a lo mejor es una parte de la que no éramos muy conscientes en España.
Clara, que dius la gent jove, no? Ella és molt activa també a xarxes socials. Qui seria la Dolly actual? És Taylor Swift? És Miley Cyrus? Que,
mira, Maria, justament que Jordi és... Beltrán ens acaba d'escriure un tuit dient, de fet, Taylor Swift, de la que parlàveu abans, sí, amb Sergi Pames, perquè sí, avui n'hem parlat, és la Dolly Parton del segle XXI, de moment, diu ell.
Estic bastant d'acord, no sé si la Beatriz ho veu així o no.
A ver, yo creo que habéis citado a dos dignas herederas, tanto Miley como Taylor, las dos vienen del mundo country. Dolly Parton, de hecho, es madrina en la vida real de Miley Cyrus, la ha conocido desde pequeña y la ha defendido siempre, también cuando la gente decía, pero esta tía de qué va, o estas pintas, o qué está haciendo, este último numerito. Dolly siempre la ha defendido, y ha defendido su talento y cómo está ella... buscando ese camino. Y también de Taylor Swift, por ejemplo, una cualidad que alaba mucho Dolly es que es una gran compositora. Es algo que a menudo se olvida con Taylor, y es que ella compone sus propios temas. Dicho esto, y siendo dos grandes herederas y que han tenido a Dolly Parton por mentora, creo realmente que Dolly es una conjunción única de elementos, por su historia, por el mundo del que ella sale, cómo se abrió el camino en un mundo tan masculino como el del country y la televisión, porque bueno, ha hecho todo, ha hecho películas, ha hecho de todo, y cómo se ha convertido en una empresaria de éxito. Y además, bueno, no lo hemos hablado, pero vamos, cuando todo el mundo piensa en Dolly Parton, ¿en qué piensa? Pues en sus pelucas rubias y en sus pechos desmesurados, ¿no?
Això em sembla que el senyor Marcelí Vans sí, feia referència, oi?
Un goig, sí, aquesta senyora que ni mora. Miris on miris, animora.
Va,
bueno,
va.
Es parte de Dolly Parton. Yo antes de escribir este libro escribí mensajes a varios amigos para saber, y familiares de diferentes edades, para saber qué pensaban de Dolly Parton, y por supuesto pues las respuestas eran country, americanada, tetas, rubia, tal. Pero es que ella, todo eso también es Dolly Parton, y ella ha sido muy hábil cómo ha utilizado todos esos elementos para empezar su físico en su propia ventaja. Y en las primeras entrevistas que le hacían y que yo analizo en el libro, realmente ella no se sentía muy cómoda con cómo estaban siempre preguntándole si era natural, esos atributos, esas curvas, si era así desde niña. Y llegó un momento en el que ella se dio cuenta de que tenía que tomar las riendas y empezó a utilizar todo esto según sus propios términos. Y a veces le decían, pero ¿no te das cuenta de que la gente se ríe de ti con esa pinta que vas por ahí? Y ella decía, no, si es que soy yo la que me río de ellos. Porque al final es un personaje lo que Dolly Parton ha construido. Lo que pasa es que fuera de Estados Unidos no siempre se ha pasado de esa fachada tan, tan llamativa que tiene, ¿no? Pero hay mucho ahí detrás.
Tinc una última pregunta, sí, jo. No sé si aquí a la taula en teniu alguna per fer-li a la Beatriz Navarro sobre Dolly Parton, aquesta figura. Tiro, eh?
Sí, endavant.
Jo m'agradaria saber, a tu què t'agradaria tenir de Dolly Parton? Si t'haguessis de quedar amb una de les seves coses, algun tant atributs físics com, no sé, compte corrent o algun dels seus talents.
O talent.
Bueno, cualquiera de sus múltiples talentos, realmente. Ella los conjuga todos, pero no, a ver... Está su audacia para los negocios, su creatividad, pero luego también está la parte de su generosidad, realmente, su humanidad. Y realmente esa es una parte también muy bonita de su personaje, ¿no? Ella dice, tiene una enorme capacidad para la empatía. Probablemente, María, esto no lo había pensado, pero pienso que es la cualidad probablemente que más deberíamos envidiar de Dolly Parton. Y es lo que le hace conectar también con todo tipo de audiencias, con los la América profunda y que les encanta la música cristiana y que les encantan sus gospel y sus canciones de Jesus Christ y tal, y al mismo tiempo que la adoren los gays, que la adoren las mujeres que lucharon por sus derechos en los años 60, 70. Yo creo que la clave está en la enorme empatía que tiene, y por eso pues sus canciones hablan de la infancia de los Apalaches, pero realmente son transferibles a muchas otras realidades, ¿no? También en España hubo una inmigración muy fuerte del campo a la ciudad. Lo que pasa es que en España no se hablaba inglés lo suficientemente bien como para que conectara. Pero, por ejemplo, en África el country fue muy popular y Dolly tiene muchísimos fans. Es una cosa sorprendente, pero tiene muchos fans en África también por esto y en otras partes de Europa.
Doncs ja ho sabeu, eh?
Sí, anava a fer una última pregunta, i és, té 77 anys, Dolly Parton, encara omple sales, és a dir, encara fa actuacions?
Sí, lo que pasa que no hace ya grandes conciertos.
Yeah.
Realmente Dolly no para, ella lo dice, ha hecho más desde que cumplió 70 años que en muchas décadas anteriores. Ha publicado varios libros, ha grabado varios musicales, varios telefilmes de Navidad, que le encantan, es un género muy, muy americano. Y lo que está haciendo más bien son como pequeños recitales para cosas un poco puntuales. No sé si recordáis, esta noche vieja hizo un gran espectáculo en NBC, en la cadena de televisión, junto con Miley Cyrus. Ahora va a tocar también en un espectáculo, en la pausa de un espectáculo deportivo que hay dentro de unas semanas. Son cosas como mucho más escogidas. Sin la pandemia, probablemente ella tenía planificado una gira de 75 aniversario, pero bueno, tuvo que cancelarla, pero bueno, Dolly no es alguien que se lamente y dijo, bueno, pues si no puedo hacer esto, haré otras cosas, y durante la pandemia hizo de todo, la verdad, mientras el resto estábamos en casa.
Doncs avui
Dolly Parton.
Dona, va dir que avui la presentació del llibre a la Casa del Llibre de Rambla Catalunya, d'aquí, uns 45 minuts, amb Beatriz Navarro, que és l'autora d'aquest 9 to 5, bueno, el llibre Dolly Parton, un retrato americano, i on, entre d'altres coses, doncs hem pogut escoltar aquest 9 to 5, que és amb la que ens hem animat ja a escoltar Dolly Parton. Maria, moltíssimes gràcies, una abraçada.
A vosaltres.
Adéu-siau, Maria Xinxó. Ens quedem amb Dolly Parton. Tenim un regal, no pels que... Bueno, es pot agradar Dolly Parton, però...
És un programa de regals avui, eh?
Exacte.
Abans de la Sergi
Pàmies. Sí, el
Pàmies
amb el llibre. Ara, el regal després d'una pausa, el farem a tots aquells que us agrada l'òpera, o si més no, la música d'aquest estil. Quina és la proposta? Us l'expliquem d'aquí 4 minuts.
Versió RAC1.
Torna la Setmana Bio. Del 14 al 22 d'octubre, viu la nostra pagesia i la producció ecològica amb centenars d'activitats per tot Catalunya. Assisteix a tallers i xerrades, visita granges ecològiques, degusta productes als restaurants. Ara, més que mai, dona suport a la teva pagesia. Troba totes les activitats d'arreu del país a setmanabio.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prémer el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. Hi som per ajudar.
Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank, la gamma Master amb l'expertise de gestores internacionals i la gamma Smart amb gestió automatitzada. I a més, la gamma Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat. Inversió subjecte a fluctuacions de mercat.
Mi otro ton, la comedia 100% benéfica dirigida por Paco Arango, que te robará el corazón.
¿Cómo puedo yo ir a ver el mar? Con la ayuda de alguien como John. ¿Y quién es John?
Mi otro ton.
Estreno en los cines el 20 de octubre.
La vida hay que comérsela con patatas.
Vale.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jan Boeing arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a janboeing.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Sabies que per cada grau que baixes la calefacció, la teva factura baixa un 8%? Per evitar que pugi la factura, procura mantenir la temperatura entre 19 i 21 graus. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlí.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i llest en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Que no m'atreveixo a dir-ho? Mira si m'atreveixo. Provant. Sabies que la poma és la fruita més completa, fresca i fàcil de menjar? És l'snack perfecte i, a més, és boníssima. Si menges poma, fas esport, descanses i t'hidrates bé, t'ho dic jo. Deixa de cuidar-te com et cuides i cuida't com et cuida una poma. Campanya finançada per la Unió Europea.
Què hi pinta una energètica més a la teva vida? Doncs no sé una energètica més. Si el seny a tu també et diu que ha arribat el moment de dir prou, passa't a l'energia infinitament sostenible, econòmica i teva, amb la qual avui arribem a tot Catalunya. Passa't a Bassols, l'energia que mira pel nostre planeta i per la gent. Bassols, l'energia compromesa.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Montse Interiors presenten Cases amb Ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors.
Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb Ànima. Un podcast de RAC+1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som
més
1. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Atenció a tots aquells amics de l'òpera.
Sí? Voleu descobrir els fragments d'òpera que emocionen a Toni Clapés, aquí present?
Això.
El Carles Sanz, l'Helena García Malero,
sí,
el Josep Roca i el Boris Izaguirre.
Sí,
doncs atenció, perquè el 31 d'octubre arriba al Liceu el concert operístic L'Òpera dels Amics, creat i presentat per Marcel Gorgori. És un format diferent, que estableix complicitat amb el públic i on gaudireu de les òperes triades per aquests cinc protagonistes, òperes com La Bohème, Rigoletto, Madame Butterfly, Carmen o Cavalleria Rusticana. Sí.
Concert, com dèiem, creat i presentat pel Marcel Gorgori, que, atenció, ha volgut tenir un regal pels oients més fidels del versió, els més fidels del versió.
Què dona, què dona?
I és, pues ara l'explico, en joc 5 invitacions dobles per assistir a l'Òpera dels Amics. La sortejarem entre els oients que encertin aquesta pregunta.
Aviam, quina pregunta.
Atenció,
Prengui nota del Marcel. Endavant, Marcel.
Amics del versió, l'Òpera dels Amics és un concert d'òpera extraordinari que agrada a tothom. I que el dia 31 fem en un teatre també extraordinari. Sí. I com a oient fidel, que em confesso del versió, doncs em ve molt de gust oferir aquestes 5 entrades dobles per assistir. Per entrar al sorteig heu de respondre bé la pregunta que ara us faré i que posa a prova, d'una banda, la memòria que pugueu tenir i també l'atenció que dediqueu a les falques de publicitat.
Bé, digue'm,
Des de fa uns quants dies a l'antena de RAC1 i concretament al versió, s'estan emetent 5 falques de publicitat que anuncien el concert L'Òpera dels Amics. Cada falca reprodueix algun moment del concert en què un dels personatges populars que hi surten parla d'un dels fragments d'òpera que més l'emocionen. La pregunta que us faig és: quin és el nom de l'òpera que se sent en la falca que protagonitza el Carles Sans? Repeteixo, quin és el nom de l'òpera que se sent en la falca que protagonitza el Carles Sans? 5 dels oients que l'encertin tindran una posició privilegiada per veure el concert al Liceu.
I quants àtoms té?
Sort a tots i ens veiem al Liceu.
Vinga, doncs ja heu escoltat la pregunta. Quin és el nom... Sí, sisplau. Què ha passat, aquest home? Quin és el nom de l'òpera que se sent de fons en la falca que protagonitza Carles Sans? Per ajudar-vos una mica. Hi ha 5 opcions perquè hi ha 5 òperes. La Bohème.
Jo què sé.
Rigoletto. Madame Butterfly.
Home, si l'aixona tot igual, no cal que vagi. Perquè si l'aixona tot igual, no té cap sentit.
Tot igual,
però tot igual, però no cal que vagi al Liceu.
Carmen.
Tot igual.
O Cavalleria Rusticana.
Què és aquesta que...
Sabeu la resposta, envieu ara un correu a versió@racu.net, versió@racu.net, i entrareu al sorteig de 5 entrades dobles per anar el proper 31 d'octubre al Liceu. Teniu temps des d'ara i fins que comenci el temps afegit, és a dir...
Menys 30 minuts.
Una mica menys de 30 minuts. Espavileu-vos, espavileu-vos, perquè després farem el sorteig. Descobriu l'òpera que commou i atrapa amb l'Òpera dels Amics de Marcel Gorgori. Recordem, el 31 d'octubre al Liceu, amb el suport de la Fundació MGC Mútua. Menys a versió@racu.net. Vol callar?
Jo si he de pagar no hi aniré.
Calli, home.
Jo me la trec de res o no hi vaig.
Obrim el capítol de dels documentals amb Mònica Planes. Mònica, molt bona tarda.
Bona tarda.
Avui podríem dir que un documental triat especialment, ja no només pel senyor Marcelí, sinó pel senyor Requesens, per Vicenç Martí i per un grapat que ens estan escoltant. Sí. Títol del documental, Mònica...
Viagra, el milagro azul.
Pues ja està.
Ideal per ell,
No, mira, jo, el Malik és el xiprer, com els cementiris. El meu Malik és el xiprer, perquè sota hi ha el mort.
Com?
Sí, sí, que el meu Malik és un xiprer de cementiri, perquè sota hi ha el mort.
No cal
ni bisagres ni res, ja fa anys que no...
Com es pot fer, una pregunta que li trasllado a la Mònica Blanes, un documental que, a més, dona per 3 capítols de 44 minuts sobre la Viagra?
A veure, és que ara descobrireu que aquí, en el descobriment de la Viagra, hi ha molta teca.
Ah.
És a dir, no era... perquè és, sabeu el típic, la típica investigació que estàs buscant una altra cosa i de cop te'n trobes una altra? Doncs passa una mica això. D'acord? O sigui que avui no hi ha misteri, parlem de la Viagra, que és un medicament que es va convertir en la icona dels 90, sí, vinculat a la sexualització d'una època molt concreta, la masculinitat, el poder de l'home, i es va vendre, a més, com una revolució sexual. Però ara veurem si és veritat tot això. El documental Viagra, El Milagro Azul, demana que ens remuntem al passat per entendre quina és la càrrega històrica que pesa sobre els penis.
Durante siglos y desde el comienzo de los tiempos, el pene y la erección han sido el símbolo de la potencia masculina.
Vivimos en una sociedad fálica, llena de rascacielos, aviones, misiles y demás.
Está muy arraigado. Si echas la vista atrás a lo largo de los siglos, vemos el arte de la antigua África y Egipto, con estatuas de hombres con penes gigantescos como signo de virilidad, y además con la posibilidad de crear muchos niños para perpetuarlo en ese linaje.
Pues lo normal, imagina la Torre Gloria esta que ahora se diu Akbar, ¿cómo es?
Pues... No, es que es al revés.
Sí?
Que es va dir Akbar...
¿Y de qué color se ilumina por la nit? ¿De color blau?
Dic que es va... Era, és que era la Torre Akbar, que
sí,
ara és la Torre de la Glòria.
Ara se diu Akbar, que antes era
Glòria. No, abans es deia Akbar, ara no es diu Akbar.
Sí, sí, sí. Bueno, que t'estava explicant.
És una... De fet, és una societat fàl·lica, d'acord? O sigui, hi ha molts elements a la vida quotidiana, com la Torre Akbar, que ens recorden que vivim en una societat fàl·lica. I, per descomptat, no només el penis, sinó també l'erecció té importància.
La identitat sexual se centra en la erecció si eres un hombre. Eso nos han enseñado. Ponte en el lugar de un hombre que tiene disfunción. Adiós a su identidad masculina, a su identidad sexual y a su relación con su pareja. Porque todas esas cosas dependen de que ese hombre tenga o no una erección.
Sí, porque si no es satisfier.
No eres un hombre de verdad si el pene no te funciona. Entonces, ¿qué eres? Es decir, ni siquiera lo entiendes, porque solo tienes que hacer una cosa y no puedes hacerla. Y esa ha sido la forma en la que se ha tratado el tema. Eras prácticamente irrelevante.
Bé, ja heu vist que té una òptica una mica masculina, sí, aquest reportatge. Abans de la Viagra no existien tractaments farmacològics per solucionar la disfunció erèctil. Els tractaments que hi havia, diguem que eren més aviat mecànics.
En ese momento se empleaban las inyecciones intracavernosas, es decir, una inyección directa en el pene del hombre.
Te tenías que introducir la aguja en el pene, inyectar el medicamento, frotar el miembro y esperar normalmente unos 5 minutos hasta tener una erección.
Los supositorios intrauretrales son unas bolitas que se empujaban por la uretra.
Una bolita en la uretra es mucho más fácil de administrar que una inyección en el pene.
Estan tots dos per l'aràcia.
Això, perdona, Planes, ho has posat perquè ens maregem, no?
Exacte,
perquè,
clar, això només...
Que quasi s'han tocat, hòstia, les parts.
Per l'amor de Déu.
Mal.
Això, Mònica, això s'utilitza encara ara molt l'actor porno, perquè el meu fill, que fan OnlyFans, que tenen una conta d'OnlyFans, se de, ¿sí? Para sortir ahí con las escenas que graben, lo fan així, con la injecció directa a lo que es un brillo.
Però és que espereu, perquè no heu sentit el pitjor. Això sí, això que escoltareu ara sí que us farà mal.
Tu ibas a ver a tu urólogo. Entonces él decía que te operaba y te implantaba básicamente un globo con un pequeño botón ahí. Cuando querías practicar sexo, presionabas el botón y el mecanismo inflaba literalmente el pene. Mantenía relaciones y presionabas de nuevo el botón para desinflarlo.
Us aviso que aquest botó quedava incorporat al vostre cos.
Quina angúnia, per favor.
Jo n'anava instal·lat el botó.
Aquí al costat, el cubis, com a l'angonal, a l'angonal.
Això com el xiste aquest que hi havia. No se recordeu del xiste.
Però apretaves el botó.
Sí.
I s'inflava.
Sí.
I s'inflava. Sí.
Però clar, tu ara, perdoneu, ara poseu-vos en...
del penis.
Sí, sí, però ara, perdoneu, ara posin en lloc del pacient, de la persona que ho feia servir. Clar, o sigui, en el moment determinat, tu estàs allà i dius, ara,
infles.
Sí,
sí.
I el que és més trist, quan acabes...
Desinfla. Mira. A l'aire per on sortia.
Reculls la mànega
molt trist tot plegat.
No, no, sabeu si té.
Home,
no, no, realment, això,
si, us
això
posem, la... si us poseu en el lloc de la partener, també us diré.
No, no, imagina't tu que, que resulta que és una primera nit d'un ligue, que estàs allà i de cop a volta
bueno,
tu
com
dius...
un mata les inflables.
Mira, aquí estàs.
Un moment que inflo. Com que infla la roda d'una
bicicleta. Com si fos un matalà d'íntex.
Ella esperant i...
quan s'acaba la feina, doncs...
Bueno.
És duríssim, eh? Psicològicament, perdoneu, però ho trobo duríssim.
Sí, sí, sí.
Clar, sort d'aquest invent de la pastilla, perquè, clar, és que et poses amb aquesta situació.
Ah, tenim molts amics que van tenir molts sustos, amb la pastilla.
Bueno, sí, deixant davant els sustos que diu vostè, que diuen surts, no en sustos.
Però grossos,
eh? No ens precipitem.
Sí, exacte, digues, digues.
Amb tot això que heu dit... enteneu per què l'arribada d'aquesta píndola blava suposa que la troballa, és com un sang grial, eh? Però on va néixer la Viagra? La Viagra neix a Sandwich, al Regne Unit, la companyia Sandwich, un poble que justament hi van inventar el sàndwich i la Viagra.
El del Núñez, sí, el
sàndwich, els pitisangus. Sí. El sàndwich, en aquesta localitat s'inventa el sàndwich i la Viagra. D'acord.
Sí, però... dos invents universals.
Però molt importants,
home,
eh?
Molt importants. Molt importants, decisius. La companyia Pfizer, que era nord-americana, tenia la central als Estats Units, però els laboratoris on feien les investigacions estaven a Europa i concretament a Sandwich. Ara hem de remuntar-nos al 1985. Pfizer eren uns laboratoris en una certa crisi, hi havia molta pressió perquè feia molts anys que no trobaven cap medicament que els proporcionés diners per continuar fent les investigacions, i per tant troben la solució en intentar buscar un medicament per una malaltia que sigui molt popular, que la pugui consumir una gran quantitat de persones, i així sortiran d'aquesta crisi, tindran una injecció econòmica important i podran continuar investigant en altres camps. I creen una molècula per la hipertensió i les cardiopaties, que és, diguem, el que té tothom, eh? La majoria de gent necessita, acaba consumint aquest tipus de medicaments. I la molècula passa a dir-se UK-92-48-0. Heu de saber que un medicament no té nom fins que no està llest i aprovat per sortir al mercat. I mentrestant té com aquesta mena de matrícula. Sí. Val? I comencen a provar aquesta molècula en animals. I confirmen que sembla que es tracta d'un fàrmac que serà útil per relaxar els vasos coronaris. Uh-huh. Serà útil, sembla, per l'angina de pit. No n'estaven gaire convençuts i passen a una segona fase. Proven la molècula en homes sans. I la veritat és que no troben gaire rellevància en les primeres proves, tot indica que serà un fracàs, i llavors pensen que el problema potser està en la dosi. Incrementen la dosi en homes sans i els hi donen la dosi màxima tolerada.
Ja ric pensant en aquella gent.
Correcte.
Que va participar en un assaig pensant que serviria per una cosa i de sobte es devien trobar amb un efecte secundari però molt potent. Home,
correcte.
Això... A més, totalment inesperat.
Clar, inesperat.
Sí, el mort...
inesperat per tothom.
El mort ha tornat a la vida, tu, Frank, és
una bona estona.
Doncs passa això en el grup reduït d'homes sans amb qui fan els primers assajos.
Los varones pasaron la noche en la clínica para tomarles muestras de sangre. Y al día siguiente debían rellenar un cuestionario para ver qué habían notado y esas cosas. No solían notar nada fuera de lo común.
Nos decían que no notaban gran cosa, aparte de dolores musculares y algunas molestias gastrointestinales.
Antes de que se fueran, justo antes de que terminaran el cuestionario, la chica joven, participante de investigación clínica, hizo la pregunta: ¿algo más que hayáis notado? ¿Cómo os sentís? ¿Estáis bien? ¿Algo que queráis comentar en nuestro informe? Bueno, en realidad, sí, algo raro me ocurre. Uno dijo: yo tengo muchas erecciones por la noche.
Qué pedazo paquete.
Oh. Mamá.
Por favor. ¿Claro? Eso no surt al documental,
bueno,
eh?
Però és que, clar...
Bueno, però les elecciones sí.
Sí, però el pedazo paquete... Parada no surt, dient.
Paquete no, Parada no
surt. Salido.
Comença un, que és el primer que s'atreveix a dir-ho, perquè aquí hem de ja veureu que parlarem també del problema dels homes en explicar les seves coses. Però un s'atreveix a dir-ho, però van tots al darrere.
Y los demás dijeron, sí, nosotros también.
Le dijeron a la doctora que tenían erecciones y que además eran muy persistentes.
Ah, sí, sí. Una de las enfermeras lo ha notado.
Estos tíos no dejaban de repetir. No sé si le hace algo a mi corazón, pero estoy seguro de que a mi pene esto le está gustando. Se me está animando, se está poniendo contento. ¿Qué me pasa?
Escolti,
per favor.
Doncs,
mai no s'havien trobat cap medicament que provoqués ereccions, ni tan sols com a efecte secundari. Hi ha una doble reacció. Per una banda, Pfizer ho considera un fracàs. No era el que buscaven per la hipertensió, no funciona, però en canvi, un dels responsables de la investigació diu, alerta, això ens interessa perquè podem fer un medicament per la impotència. I Pfizer, inicialment, s'hi nega, no vol jugar-se més diners en un fracàs farmacèutic, però el científic insisteix tant que finalment li donen 3 mesos de marge. Ara ja sabem que la molècula UK92480 provoca ereccions en homes sense problemes de disfunció erèctil. Ara calia comprovar si funcionava amb homes amb disfunció erèctil. Mai no s'havia fet un assaig clínic d'aquestes característiques, calia avaluar tots els aspectes. També tenien en compte que havia de ser un medicament que reaccionés davant de l'excitació sexual i, per tant, calia material.
Tenías que tener una excitación sexual para que la Viagra produjese una erección. Si no tenías excitación sexual, no producía una erección. ¿Y cómo se le procura excitación a un paciente? Todo ello dependía de los investigadores clínicos a cargo de los ensayos.
Els investigadors fan una recopilació de material per l'estimulació sexual visual, agafen VHS, revistes...
Sí, no, molt difícil no és.
No és, oi? I quan el tenen recopilat, els homes participants en l'estudi tenen alguna queixa.
Una vez que los pacientes empezaron a participar, descubríamos que tenían acceso a material mucho más fuerte del que yo tenía.
Algunos voluntarios nos dijeron que se traían el suyo, porque el nuestro no era muy bueno.
Ja veieu que eren un públic, uns participants exigents. Nou aspecte a tenir en compte, com mesures científicament l'erecció? Com li atribueixes uns valors científics comuns a tots els participants? Doncs tenien un sistema.
Para monitorizarlo había un aparato en aquella época llamado el Rigiscan.
El Rigiscan es este aparato electrónico.
Básicamente son dos aros de cable cubiertos por plástico. Uno se colocaba en la base del pene y el otro en la punta. Y cada pocos segundos, minutos o lo que fuera, la máquina estaba programada para que el cable se apretara y midiera la circunferencia del pene. Luego se apretaba un poco más para medir la resistencia del pene, así que medía volumen y dureza.
Luego se repetía una y otra vez durante 10 o 12 horas si era necesario.
Doncs, el Rigiscan aquest és el que serveix per avaluar l'eficàcia d'aquest medicament. I els resultats són extraordinaris. Els homes participants en l'estudi, que recordem que eren homes amb problemes de disfunció erèctil, mai no havien tingut tants bons resultats amb el seu penis.
Hombre.
Per tant,
vol parar de fer aquests comentaris.
Però vostè té algun problema? Un moment, vostè té algun problema?
No, jo soy un macho sano.
Bueno,
no, com una siembra.
Està fent uns comentaris tal que, si no ha de portar res, no ho apunti.
No, perquè fa recites i...
Ja n'hi ha prou, vull dir.
De fastigós.
Exacte, retiris.
Però si ha dit que més d'una vegada que l'ha presa, vostè...
Sí, però no lo diguen aquí en antena, que després...
Si
després s'enteran la noia, després ja no me consideran el macho...
Jo m'imagino aquests pobres homes amb les arandeles aquelles ficades a la tina.
I esperant... Tema era, no sé.
Esperant a veure si la cosa...
Bueno, però era un estudi...
Clar, s'havia de fer científic.
Científic. Després hi ha homes que es posen arandeles a les tites i als testicles i no estan fent un estudi científic, sinó que ho fan per... Home, ho fan per miri, per distracció.
Una goma de pollar.
Per emocions.
El que dius,
eh? Home, ja li dic jo i el Gay Eixample li puc fer un recorregut de tot de productes.
I les gomes.
I una d'elles, que són aquests, unes arandeles i unes gomes, que ja no fan l'estudi pel
viatge. Ho agafen tot, ho ve de dir.
Com si estiguessis agafant un pollastre... i, sap? I el anessis a fer a quarts.
Ai, carai.
Sí, coses d'aquestes que no he entès mai la cosa.
Arriba algun moment que s'ha de treure la goma?
Doncs suposo, perquè anar tot el dia amb la goma, suposo que al final deu escanyar la goma.
Bueno, passa la circulació, clar.
I al final se't cau el testicle pel camal.
Te queda com un varicocele.
Et pots trobar el testicle a l'ungla del dit gros. Bueno, seguim.
Bé, doncs quin problema té ara Pfizer? Doncs que ara, o sigui, tots els homes de l'assaig clínic estan tan contents i esperançats que els hi han de recordar que allò és un assaig clínic, perquè ells el que volen és que ja volen consumir aquella pastilla.
Clar, home.
Escoltem-ho.
Los resultados fueron extraordinarios. De hecho, uno de los participantes amenazó con demandarnos al equipo y a Pfizer, porque decía que los ensayos le habían dado ciertas esperanzas. Y ahora le habíamos dicho que los ensayos se acababan y tendría que esperar. Era un indicativo muy claro de que los participantes habían recuperado su valentía durante ese tiempo.
Va, aquí ja veuen l'eficàcia i l'esperança que genera aquest medicament. És més, imagineu-vos quins nivells de desesperació tenien aquests homes que no volien renunciar a la molècula de cap de les maneres.
Después de intentar que nos devolvieran las pastillas, que algunos nos dijeron que no, hubo un día que llegó una carta a mi escritorio diciendo: lo siento, no las voy a devolver, pero tenéis que entender que esta es la primera vez que mi mujer y yo tenemos una vida sexual en 25 años. Y eso me hizo darme cuenta de lo mal que lo pasaban esos hombres.
Bueno, no li falta raó, clar.
Clar, clar. Comprovat l'èxit.
Sí, sí, home, clar, dius ara...
Ara
no m'ho treguis, clar. És el cas seu, senyor Virgili.
No, jo em vaig provar una vegada 3 o 4, te'n recordo.
Ah, sí, corre, quan va sortir a la venda Catalunya Ràdio, sí?
Vaig provar-la i res, no feia res.
Bueno, res, i després va tenir de cop una erecció que no es podia moure de la taula de l'estudi de Catalunya Ràdio. Que anaven passant els programes i vostè no es podia aixecar.
Bueno,
perquè semblava el pal d'un tovallolero.
Tovallolero.
Saps aquell pal que pots posar dos de tovalloles? Sí, sí. Vostè estava com el pal d'un tovallolero.
Un perxero.
No, un perxero no. El pal del tovallolero és el pal que està enganxat a la pica i que és un pal que no flexa, el pal del tovallolero. Vostè estava com el pal d'un tovallolero.
Això no funciona. Em vaig prendre dues o tres.
I aquí va venir el problema, que després allò no baixava ni amb gel.
Sí, van estar 3 o 4 dies.
Sí, va ser tremendo. Bueno, què més?
Doncs bé, entrem a la tercera fase de la investigació. Posen més diners, més assajos i fan estudis amb població molt més gran d'homes amb disfunció erèctil. Com treballaven? Se'ls facilita un pot de pastilles a cadascú i un diari personal perquè escrivissin cada dia el que notaven. Com es trobaven, efectes secundaris, si havien tingut relacions, si havien funcionat, i la resposta era extraordinari. Els responsables de l'estudi explica que fins i tot van haver de tancar la farmaciola del laboratori amb pany i clau perquè els robaven els pots de pastilles que havien de servir per l'experimentació.
Una falera.
Però apareixen nous dilemes. Pfizer era un laboratori nord-americà, ja sabeu que és una societat una mica hipòcrita i molt beata amb les coses del sexe, i per parlar del sexe, clar, entrem en xocar amb temes de religió, de tradicions, de cultura, de valors, de pors, i a més coincideix amb que era als anys 90, doncs, explosió sexual, cultura pop hipersexualitzada, la Madonna, la Britney Spears, els Vigilantes de la Playa, la televisió per cable, els escàndols sexuals de Clinton, de Hugh Grant, de George Michael, i l'arribada d'internet amb el porno. Per tant, comencen a créixer pors i rumors al voltant d'aquesta pastilla, que seria útil per violadors i agressors, que la societat no estava preparada perquè aquesta pastilla es comercialitzés. I què fan? Primer han de crear la malaltia. La impotència passa a dir-se disfunció erèctil. I així la cosa sembla més necessària. I segon, cal un nom per la píndola. D'on creieu que ve el nom de Viagra? Sí. Doncs té menys llegenda de la que ens podem imaginar.
Hay un banco de nombres y ahí te encuentras los nombres más raros del mundo. Es algo intrínseco a los productos farmacéuticos.
Lo primero que haces es buscar nombres en la base de nombres de Pfizer que te puedan encajar.
Había uno, y era Viagra.
No hi ha més secret. Una base de dades i surt Viagra. Però què us suggereix aquest nom? Això és més interessant.
La primera vez que lo oí, me sonó a Niagara.
Vía, ruta hacia un sitio. Viagra, cataratas del Niagara. Ruta hacia algo poderoso, eso es.
Hubo gente que pensó que era súper evidente. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver las erecciones con una catarata? Porque igual yo me estoy perdiendo algo.
¿Te imaginas la fuerza, la virilidad y la excitación?
Erecciones y cascadas, yo qué sé.
Tan sencillo como que se llamó Viagra. También podría haberse llamado de otra manera impronunciable inexistente en el lenguaje humano.
Tothom, encara que no hagi consumit mai la Viagra, sap com és una Viagra, però s'ha de conèixer. Per exemple, de quin color és?
De color blau.
De color blau, molt bé. Per què és de color blau? Doncs ara us ho expliquen.
Le dimos muchas vueltas. Esto no es una chuchería. Es un fármaco. Y vamos a tratarlo como lo que tiene que ser, un producto icónico de Pfizer. Porque si lo hacemos así, transformará el futuro. Así que cambiamos la perspectiva y dijimos, ya está, no haremos otra pastilla blanca normal y corriente.
Muy, muy pocas personas usan el azul, aunque está aprobado su uso en medicamentos. Y nosotros, ¡hala, azul! Nos pareció buena idea porque era para chicos. Y bueno, en los años 90, seguíamos pensando de esa manera. Pensamos que sería una manera más de reforzar la imagen de la marca con algo para chicos, el azul, que es de chicos.
Blau pel nen i rosa per la nena.
La idea més tradicional, el blau pel nen o rosa per la nena. I per què té forma de romba? També us ho expliquen.
Queríamos que cada pastilla fuese indudablemente identificable, por lo que hicimos un montón de prototipos. Pero el que ganó en primera instancia fue uno con forma de escudo, un pequeño escudo de 5 lados. Lo mandamos a las autoridades pertinentes y nos lo denegaron porque un escudo es demasiado fálico. Lo dejamos en 4 lados y nació el diamante azul.
I ara només queda un últim obstacle. Els homes s'avergonyien de parlar de la seva disfunció erèctil. No volien ni anar al metge ni explicar-ho. Els de Pfizer havien comprovat, i aquí ve una història molt divertida, que els homes, per insinuar-li al metge el seu problema, feien servir una estratègia molt estranya que van anomenar efecte Colombo. Colombo com el detectiu de la sèrie de televisió, eh? L'efecte Colombo. Ara us expliquen què és.
El autor del crimen creía que se había librado, mientras que el detective le decía que todo iba bien y cuando se iba hacia la puerta se daba la vuelta y soltaba: «Oye, ¿pero no fuiste tú el último en ver con vida a Jackie?».
«Seguro que tiene razón, señor, y desde luego no dejaré de investigar esa posibilidad».
Por eso lo llamamos el efecto Colombo, porque nunca lo decían de manera directa.
És allò que vas al metge, sí, tu consultes una altra cosa, sí, i quan ja t'estàs acomiadant, dius, ah, per cert, escolta, potser necessitaria o em caldria o m'aniria bé, i això vam veure que era un dels impediments que tenien els pacients a l'hora de demanar ajuda per aquest problema. De quina manera podíem fer que la Viagra no semblés una píndola per folladors, diguem, sinó fer un màrqueting per... amb uns valors més conservadors. Sí, sí. Doncs van decidir que vendrien la píndola com per consolidar els matrimonis madurs. És a dir, no hi havia un component eròtic, sinó que era un remei per mantenir l'amor de la parella més clàssica. I llavors en els anuncis de la televisió sortien matrimonis madurs, d'uns 50, 60, 60 anys, ballant en actitud romàntica. Però, us he de dir, no tots són flors i violes. Sí, sí. En el procés d'investigació descobreixen que el seu públic majoritari, homes madurs, sovint prenien nitroglicerina, sí, sí, perquè són homes amb problemes d'angina de pit.
Escolta.
I què passa? Què passa si barreges la nitroglicerina amb la Viagra?
Capetes.
Escolteu.
Si tomes Viagra y eres un varón de 60 años, algo muy común, y además padeces angina de pecho, probablemente lleves encima una pastilla llamada nitrato, ya que el tratamiento de esta dolencia son las pastillas de nitrato. El problema viene cuando combinas Viagra y nitrato. Mueres.
Yo pensaba, si tú
Sí, és veritat.
Hi va haver alguna pèrdua pel mig.
El cinto algun altre... algunes altres persones, sí. Alguns altres homes, perquè sí, això és de la societat civil catalana.
Què dius?
Ah, catalans!
Famosos!
Catalans s'han mort per la bisagra!
Es va haver de fer un trasllat.
No m'ho crec.
Bueno, civil catalana i després també en el món de la banca, tal com ens va explicar Ernesto i Kaiser.
Claro, Dom.
Que el producte es posa, vull dir, la pastilla fa el seu efecte i, bueno, a vegades hi ha gent que no està a casa, està d'excursió, estan fent Indiana Jones, estan d'aventura, sí. Trobes amb la situació i resulta que, tal com explica aquí la Mònica Planes en aquest documental, la cosa peta.
Peta.
I clar, peta en terreny enemic, per entendre'ns. Yeah.
Fora de casa.
Que la senyora no sap que...
Bueno, la senyora li diu, escolti, tenim un fiambre que li hem de portar amb l'antena parabòlica. I, bueno, després la feina és tancar la caixa. No, clar, però dius, això no ha passat a casa.
Quina cosa més rara.
Bueno,
doncs res, si voleu saber com solucionen aquest problema...
Sí.
Viagra, El Milagro Azul, a Movistar Plus. 3 capítols de 44 minuts, un intensiu sobre la Viagra, eh? Sí, sí. No cal que us la prengueu a la força.
No,
documental n'hi ha prou.
Sort que n'hi ha en aquesta clínica que jo he anat molt, a la clínica aquesta de...
Però no m'ha dit que no tenia cap problema.
No, si no tinc cap problema, per fer un reforç. Para hacer reforma vaya aquella clínica que además son todos joc de porta que tú entras en una sala y cuando no hay a ningú te fan entrar en una otra sala para tener el anonimato y te donan inyección, te donan pastilla, están los doctores ahí, bueno, te aseguro...
Li he preguntat abans que... és igual. Vagi, si té l'embronada, vagi en mans d'un professional.
Ja va anar aquí a la clínica.
Vale, bueno, jo ja li he dit
el que li deia. I te torna un adolescente, te torna a sortir hasta ne.
Mònica Planes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu, un petó, gràcies.
M'he vingut de posar Johnson Baby.
Hòstia, per favor,
perquè
ja...
Perquè encetat i tot,
escolti, va,
3 minuts i temps afegit.
Home. Johnson Baby a tot.
Tot aguantin.
RAC 1. Antonio López. La nova exposició de la Fundació Catalunya a la Pedrera porta per primer cop a Barcelona una mostra monogràfica d'aquest gran artista espanyol del segle XX. Descobreix l'obra d'Antonio López a la Pedrera. Fins al 14 de gener. Més informació i entrades a lopez.lapedrera.com.
Intel·ligència artificial, escriu-me una cançó per dir-li a algú: estic boig per tu.
Boig per tu sense fi, ets el meu destí. Amb tu l'amor és la veritat i trobo la meva felicitat.
Per això a la FNAC només oferim cultura creada per humans. I pels nostres 30 anys amb tu, una superoferta al dia durant tot el mes a FNAC.es. Et falta FNAC.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or té un tresor, i a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
El Halloween més terroríficament divertit és a Catalunya en miniatura.
Des del primer cap de setmana d'octubre gaudeix de la decoració especial del parc, dels éssers monstruosos i sobretot de totes les activitats que t'hi esperen. Et costarà tornar a dormir, però tan bé que t'ho passaràs.
Consulta els horaris a catalunyaenminiatura.com i viu un dia aterradorament extraordinari.
Sant Boi, una ciutat que impulsa una mobilitat més neta i sostenible. Veniu i descobriu CityMob Sant Boi. 40 marques i més de 1.000 professionals de l'automoció per ajudar-vos en la transició cap a un nou model de mobilitat. En només 3 quilòmetres al llarg de la C-245, a 10 minuts del centre de Barcelona. Fem un pas endavant. Sant Boi Motor ara és CityMob Sant Boi.
Ricardo Darín i Andrea Pietra tornen als escenaris amb Escenes de la vida conyugal, la comèdia dramàtica que ha canviat per sempre el concepte de la paraula matrimoni. No te la perdis. Al Teatre Coliseum del 8 al 19 de novembre. Entrades ja a la venda a balanyaenviu.com.
A Masterpiel trobaràs el sofà o el moble de la teva vida.
Noves promocions de les butaques Stressless i mobles Caligaris. I presentem nova col·lecció de sofàs Moments de Relax.
Recorda, ara Masterpiel a Via Augusta 128, a prop de la plaça Molina. A Urgell 41 i també la nova web masterpiel.com.
RAC més 1
i Fertilab Barcelona Institut Català de Fertilitat presenten Una Nova Vida, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills.
Fins a quina edat és fèrtil una dona? Té sentit congelar-se els òvuls a partir dels 40? En quins casos funciona la inseminació artificial i en quins la fecundació in vitro?
Una Nova Vida, amb Romina Vallès. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. RAC 1. Tots som
més 1.
RAC 1. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
Xocolata Geelong us ofereix el temps afegit del versió RAC 1.
Cinc minuts, arribarem a les 7 del vespre. Abans de res, saludem a l'Edgar Fornós. Edgar, bona tarda.
Molt bona tarda, família.
Temps afegit. Què heu preguntat avui? A veure, què heu
avui, la pregunta és... Què heu vist de Vítor Roque?
A veure, un moment, que sones, sí, sones com si estiguessis ara mateix a Rubí. Oh, que per cert, hem anat a Rubí. D'aquí sí. Moments viurem amb Guillem Estadella com s'ha viscut el que ha estat el sorteig de la Copa del Rei, però com dèiem, la pregunta quina és?
Què heu vist de Vítor Roque?
Què heu vist de Vítor Roque?
Que és un futbolista que arribarà al gener, sí. I en principi les opcions, i de seguida la Marta ens diu com estan els percentatges. Què heu vist de Vítor Roque? Partits, un vídeo, una fotografia o una peli porno?
Com que veníem de la Viagra
i tot lliga,
ja.
Va,
clar,
està bé.
Sí, hi ha alguns oients que m'apunten que veia tarda portem de màstil, però bé, és el que hi ha.
Va,
és el que hi ha. Sí, perquè, clar, Víctor Roque ve al cap Rocco Siffredi.
De fet...
Fa temps que no roda res, no, aquest home?
Que no roda.
Rocco.
No,
el Rocco és Siffredi.
Estic fora d'això,
Rocco! Si hi ha algú que està al cas...
Jo encara estic traumatitzat. És que venia escoltant, evidentment, la versió, la redacció...
Aquestes traumatitzades.
De la injecció.
Sí, no. Sí, no cal, sí.
Perdoneu.
No,
però això lo fan els actors porno. Això era habitual.
De la injecció i quan no hi havia Viagra, d'una mena de pindoletes que et posaves a dins... O sigui, dins el penis.
Em faig cap allà. No passa res, no passa res.
Sí, sí. Voleu que us digui els percentatges?
Sí, a veure.
La pregunta és, què heu vist de Vítor Roque?
Sí.
Doncs bé, de les quatre opcions que hem donat, partits, un vídeo, una foto o una peli porno, l'opció més votada pels nostres oients és...
A veure...
Una peli porno.
Això és el que més han vist de Vítor Roque.
I després m'he reïnt a mi.
Tenen molt sentit de l'humor. Una peli porno, un 50,6% diu que ha vist una peli porno protagonitzada per Vítor Roque, un 25,9 diu que ha vist una foto, un 20,6 diu un vídeo i només un 2,8% diu que ha vist partits de Vítor Roque.
Ningú ha vist res?
Si ara posem
un 2,5%, perdona...
2,8.
O sigui, de 100 persones, dues han vist un partit de Vítor Roque. La resta, ningú ha vist res de Vítor Roque.
Ara estic pensant que...
En el primer cas, perdoneu, eh?
No, endavant.
Invasió de camp, Fernando Polo, del Mundo Deportivo.
Invasió de camp, sí senyor. No, però m'ha agradat, aquesta definició. Sí. M'ha encantat. Invasor, no, per favor.
És que anava a dir una borrada.
No, perdona, per la segona invasió de camp.
L'altra segona invasió de camp,
David Joan. Fernando Polo m'ha enviat un missatge fa res, que estava atrapat, l'ascensor no funcionava, un clàssic d'aquest edifici.
No, lo d'aquest edifici... Sí, bueno, forma part de la idiosincràsia
de... Bueno, és el que m'ha passat a mi.
Sí, exacte. Ahir va quedar atrapat al Mago Pop.
Oti,
sí. Va haver de fer un
número. La planta
sort que... Clar, sort que el Mago Pop domina el món de l'escapisme.
I al final vaig poder sortir per la planta 2.
Exacte, sí. I va haver un moment que va poder sortir, però...
Va ser bastant complicat.
Ara ha sonat a la peu, a Marta i
bueno, a veure, Fernando Polo, que ha fet una invasió de camp, què anaves a fer? Un comentari sobre Vítor Roque o Rocco Siffredi?
No, anava a dir que si el Vítor Roque
sí.
Estigués dotat per fer pelis porno, que tindria un avantatge futbolístic.
Ah, sí? Quin?
Que no li fas un túnel.
Ole, Fernando!
No està la pilota.
Fernando, has dit amb condicional?
Home, clar, jo no tinc
no
detalls
no
encara.
Informe, home, encara. No te l'informe.
Aquesta informació la tindrem i ja la compartirem.
Sí, algú sabrem.
Aprofitem també per saludar a Laura Paricio, gran periodista esportiva. Bona tarda.
Laura, bravo.
I no sé si la Laura ha vist també, ha buscat al Google Vitor Roque en acció i ha vist també peliporno o realment has vist partits, una fotografia.
A veure, l'opció peliporno és perquè Vitor Roque rep el nom, el sobrenom de O Tigriño.
El saldo O Tigriño. Mira, no havíem arribat tan lluny, però...
Perquè Tigriño és petit. No és Tigrao. No, ho dic perquè...
El pare és el Tigrao.
No, Tigrao és el pare, que és el gran. Potser, clar,
la jo no sé... Bona, ui, perdona un moment. M'estàs dient que Vitor Roque també va en pack amb el pare? Ui,
sí, posa... Serà com a Neymar.
La pitjor notícia...
La
pitjor notícia que podria...
Com a Neymar, serà igual.
Mira de lligar com ho feien el pare i el fill. No hi ha cosa més patètica d'anar amb el pare de lligue.
O sigui, no, home, però si està molt bé. No, perdó. Jo lo faig con el meu fill. No,
això un dia li vaig dir al meu pare, que sempre estava... Per favor, eh? Som amics, un dia li vaig dir, mira, a veure un moment. Tu ets el meu pare i jo sóc el teu fill. Serem molt bons amics, però, a veure, està aquí.
Tu a casa i jo a la
casa. Exacte. I clar, aquests pares que van anar al blim-blim...
No.